Anem a dir la veritat que tampoc... M'entenen? No és cap drama el que direm ara, eh? Enregistrem una entrevista que es passarà el dijous. És dimarts, és a dir, que tampoc, en principi, no han de passar grans coses entre l'hora de l'enregistrament d'aquesta entrevista i el dijous. Vaja, esperem, no se sap mai, oi? Però com a mínim, aquesta setmana, per una qüestió d'agenda de l'alcaldessa, enregistrem l'entrevista i l'emetrem el dijous al matí. Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Endreçar, transformar i avançar. Ens vam quedar amb aquests tres conceptes. Són conceptes que els veu pensar aquest any per intentar resumir o són conceptes que heu tingut al cap o al llarg de la legislatura?
No, són conceptes que sobretot m'han anat venint durant la legislatura perquè he vist fent una mica de reflexió amb aquest ple de la feina que s'havia fet i clar, és molt una visió també interna, no?, de la feina que es fa a l'Ajuntament i a mesura que anava veient el que s'havia fet, doncs vaig veure això, no?, que molts temes eren sobretot d'endreçament, d'ordenament, de posar les coses al lloc, diguem, no?, que algunes que s'havien marxat, diguem, de posar-ho bé. Un altre que és transformar, que són canvis que fas per millorar, no?, que la mateixa paraula transformar és canviar per millorar, i crec que s'estan fent moltes transformacions, i tot això fa que avancem. Vull dir, és una mica un resum de la feina feta fins ara. No?
Ens quedem en el primer dels conceptes, perquè agafarem unes paraules de l'alcaldessa quan era candidata, i quan es referia que l'organització de la casa... i ella senteix ara, perquè aquesta frase ens va quedar molt. Cadascú al llarg dels anys ha deixat frases que ens poden servir i ens sembla que pot servir no només pels d'ara, sinó pels que vindran. Ens deia Aurora Carbonell que la casa estava malalta, que l'estructura de la casa estava malalta, i sí que és cert que en les diferents converses que hem tingut amb representants d'entitats o institucions encara fan evident mètodes de gestió o dificultats o entrebancs que d'alguna manera tornen a posar sobre la taula la qüestió troncal organitzativa de la casa. Com està la casa ara?
Bé, jo recordo perfectament quan vam dir que aquelles la casa estava malalta, i és veritat que és la sensació que vaig tenir quan vaig entrar, que la casa estava malalta, amb molts treballadors i treballadores els veia com molt, no sé com dir-ho, però com molt deprimits o decaiguts, sense ganes de fer coses perquè veien que les coses no canviaven, i penso que en aquest sentit s'ha millorat molt perquè... S'han fet procediments, sobretot per millorar els llocs de treball, per les carreres professionals de la gent, perquè pugui millorar el seu lloc de treball. Ha entrat gent nova, que això vulguis que no, també renova. Hem aplicat innovació, que encara en falta molta, però tot el tema de l'administració electrònica ha canviat radicalment, no? Perquè jo recordo perfectament, no?, dedicar només un dia a anar a signar a mà, no?, i que ara tot ho puguem fer pel mòbil i que tot sigui tan ràpid. Per tant, jo penso que hi ha hagut bastantes coses que han millorat molt, però encara tenim bastant de camí per millorar. És a dir, crec que ara està molt millor, és a dir, ja no veig que hi ha aquesta malaltia, però segurament per ser més sans encara ens falta.
A partir de les experiències que hem tingut, i ens matiseu el que faci falta, per aquells que puguin pensar que Sitges és un poble que organitza moltes activitats, que fa moltes coses, però que l'estructura organitzativa del seu ajuntament no està capacitada per resoldre-les amb la flexibilitat que caldria en moltes ocasions. És així?
Bé, és que segurament també, i ho estem fent, hem de reflexionar si cal fer tants esdeveniments.
Vaja, por Dios.
Si cada cap de setmana ha d'haver un esdeveniment. I per què fem tants esdeveniments? També a mi he anat a llocs que a vegades m'han dit que Sitges sou molt valents perquè feu tants esdeveniments, i clar, segurament no està capacitat ni aquest ajuntament ni d'altres, perquè cada esdeveniment que es fa, a vegades la gent ha de ser conscient que al darrere hi ha moltíssima feina de tramitació, de llicències, de decrets, d'informes, de... Tot, ni que sigui posar una tauleta.
Gairebé podríem dir que l'augment de les activitats ha anat en paral·lel a l'augment de la quantitat de procediments.
Exactament.
Que cal...
Sí. Sí? Exactament, també, perquè abans, suposo que fa més anys, fer un esdeveniment doncs segurament no comportava la tramitació tan feixuga que hi ha ara.
I ara hi ha més normativització,
ara,
més
necessitat. Molta, sí? Molta normativització, i també és el que dic, fem molts esdeveniments, i sí que cal repensar i dir, potser necessitem aquells esdeveniments realment grans, importants, que ens aporten en tots els sentits, no només s'hi aporten recursos, diguem, econòmics, sinó també socials, culturals, tot allò que ens agrada, i quins potser no aporten tant, no? I en aquest sentit, el que ens passa a nosaltres, sobretot perquè Sitges fan tants esdeveniments, jo ho he vist claríssim. Per una banda, la ciutadania, o sigui, nosaltres, els sitgetans i les sitgetanes, som super, hiperactius, no? Que fem un carnaval i en lloc de que duri dos dies, dura una setmana, fem una festa major i en lloc de que duri 36 hores, dura 10 dies. Vull dir, som molt hiperactius perquè ens agrada molt i hi ha molta dinamisme i també hi ha molta creativitat. I després que som una població molt atractiva i per tant també ve molta gent de fora que en lloc de fer-ho al seu poble o on sigui, diu no, és que això ho vull fer aquí a Sitges perquè sé que aquí sortiré, hi haurà difusió, vindrà molta gent, per tant tenim un cúmul, o sigui, és massa atractiu, diguem, en aquest sentit, saps?
Anem a plantejar una mena de carambola i a veure per on la podem començar. Us ha refermat en aquesta idea, en aquest pensament, que probablement ja ho deuríeu tenir, el carnaval d'aquest any i la complexitat que han tingut les entitats a l'hora de poder-lo gestionar i de poder-lo abordar?
Sí, és un exemple i moltes altres activitats que volen fer les entitats, que són entitats centenàries, per tant, és normal que tinguin unes instal·lacions de més de 100 anys i els hi costa, clar, els hi costa moltíssim estar exactament com requereixen tota la normativa, perquè és que segurament, com aquest ajuntament, vull dir que són edificis històrics que costa molt, i llavors cada vegada que està fent una activitat, si no està tot com si fos un local nou per estrenar, doncs costa molt.
Segona qüestió. Fa anys escoltaven a més d'un responsable del sector de l'hostaleria que deia, i no era una mala frase, que a Sitges li convenia tenir un esdeveniment cada cap de setmana, perquè d'alguna manera o una altra, i l'alcaldessa també ho ha refermat en més d'una ocasió arran dels darrers esdeveniments, la Fira d'Art o la Vila del Llibre, és bo que a Sitges cada cap de setmana hi hagi activitat, perquè també, òbviament, el sector de l'hostaleria i l'economia en surt beneficiada. On està l'equilibri d'aquesta balança per intentar d'alguna manera que els esdeveniments es puguin gestionar d'una manera més o menys sense, com ho direm això, sense que pateixin massa els organitzadors i aquesta necessària activació de l'economia sense deixar de fer coses?
L'equilibri està a buscar això, no morir d'èxit, perquè també tenir cada cap de setmana activitats, evidentment que els recursos de l'administració doncs, també són limitats, és normal, i tampoc podem ofegar els treballadors perquè estan sobrecarregats els que porten tot el tema de les tramitacions, perquè també els organitzadors els acabes també demanant tant, que també és un estrès constant, però també hem de pensar en els sitgetans i les sitgetanes, amb els que residim, que també segurament necessitem algun entorn una mica de calma, no? Per tant, cada cap de setmana tampoc hem de fer que Sitges sigui, no?, un por aventura, diguem, no? Perquè no ho és.
Ha estat un punt paradoxal, perquè hem passat una pandèmia en què no es podia fer res, sí, i no es feia res, i la tornada de la pandèmia ha estat amb una inflació d'activitats, diguem-ne, que ens situa més o menys com l'any,
sí,
2019,
sí, sí,
en què dia sí, dia també passaven coses.
És que no sé ni si les podria dir totes, no? Des del carnaval, però carnaval, Fira d'Art, Vila del Llibre, Festival de Jazz, el Patchwork, o sigui, no portem ni res, no? Quan portem des de que s'ha obert, i nosaltres hi hem fet moltíssims esdeveniments.
Qui és el maco que treu alguna cosa?
Bé, és que és això, no, més que treure, jo crec que el que s'ha de valorar molt bé, i de fet ho estem fent, i estem fent un protocol molt més exhaustiu, és a dir, quan algú vol fer una activitat, no és només, doncs he parlat amb el regidor aquest, o he vingut aquí, t'he presentat, no, has d'omplir un expedient, diguem, primer, que valori molt bé què és el que vols fer, i nosaltres valorar molt bé què és el que deixarà. Què deixarà per Sitges el teu esdeveniment? Deixarà això, activitat econòmica, deixarà un rèdit social, deixarà una difusió, ens interessa culturalment, no ens interessa mediambientalment, és a dir, quin rèdit econòmic, social, atractiu, què és el que deixa per Sitges, què és el que ens costa fer, no només econòmic, sinó també en recursos humans, vull dir, s'ha de valorar tot, i quan es té tota aquesta valoració, i també mirant com està el calendari d'apretat, doncs això no, si aquest mes ja fem 4 esdeveniments, doncs no hi cap cap més. Hem dit que no, ja estem dient que no amb bastants esdeveniments, perquè clar, és que és impossible, no hi caben.
Perquè és clar, tornant a posar la balança sobre la taula, és qüestió que l'activitat s'adapti a l'estructura de l'Ajuntament, o seria qüestió que l'estructura de l'Ajuntament s'adaptés a la petició d'activitats que hi ha i a la, no sé si dir, i aquest interès que té tothom per organitzar coses així?
No, nosaltres ens hem d'adaptar, està clar. El que passa és que hem de tenir clar què volem. Per exemple, si ara vingués algú i vol fer un festival de teatre, que estic segura que hi hauria molta gent que diria, home, jo vull recuperar el Festival de Teatre, doncs potser no el podríem ara per ara, potser no el podríem acceptar perquè diríem, quan el fem? Si no ens hi cap al calendari, perquè el tenim tan ple i li demanarem tant... Ara, si tinguéssim menys coses, doncs és això, és una mica escollir què és el que volem fer.
És a dir, teniu, no sé, una certa consciència que hi ha d'haver una priorització d'esdeveniments?
Sí, totalment. Jo almenys sí. Jo crec que si estem per governar, i com es diu, no? Al final la política la fan les persones. Per tant, si nosaltres hem vingut a governar i tenim clarament cap on va Sitges i què és el que volem per Sitges, els esdeveniments també. No es pot agafar tot perquè vingui gent. Perquè... No, hem de valorar-los clarament què és el que ens interessa i què és el que no. I posar-ho exactament sobre això, sobre una taula i veure les diferents coses. No es farà un festival del que sigui perquè amb el regidor tal o a l'alcaldessa li agradi més o menys, sinó que es fa un estudi rigorós i seriós perquè a Sitges li convé un esdeveniment o no li convé.
Això ha de ser... quelcom que d'alguna forma o altra ha de promoure un debat públic, també?
Sí, possiblement, per què no? Sí, perquè jo també em trobo un gent al carrer que em diu és que es fan masses coses, o al revés, o gent que em diu i per què ho heu fet allà? O és que hi ha esdeveniments que no caldria fer-los. Vull dir, la gent també té la seva opinió i és molt normal. I a vegades, és això, jo crec que a vegades ens hem de mirar al mirall, no? Posar-ho sobre la taula i dir, oi, cuidado, el número d'esdeveniments que es fan, el que comporta cada esdeveniment... I això s'ha de veure.
No ens movem d'aquest debat de l'estat del municipi, hem anat a parar a l'estructura municipal i també una altra qüestió vinculada amb l'estructura, que va generar també un cert debat en el ple de l'estat del municipi, com són les objeccions suspensives. O sigui, tots aquells moments en què la intervenció municipal li diu al govern que ha de millorar determinats procediments a l'hora de gestionar determinades qüestions. O bé manca informació d'una cosa, o bé... em manca algun altre en algun aspecte concret. És evident que l'oposició va entendre o interpreta aquestes objeccions suspensives, que n'eren vàries, 40 i poques, com un exemple de manca de gestió. La regidora Carme Almirall va argumentar, si no tinc mal entès, que no eren irregularitats administratives, sinó que formaven part d'un procés de fiscalització de gestions que estan tancant-se i que algunes d'elles estan tancades, però suposo que és millor no tenir-les que tenir-les, les objeccions suspensives.
Home, clar, en el món ideal seria no tenir-ne. Però això també... Jo a vegades ho dic, això és governar també, que a vegades un es pensa, ara per exemple, no, d'aquí un any que hi haurà eleccions i que hi ha molta gent que a vegades es vol presentar, això és governar també, no és només anar, a vegades jo ho dic, no és només anar al rally o anar a festes, governar és això. I davant d'una objecció suspensiva, un ha de decidir què fa, perquè és un tema de procediment, és veritat que et diuen no s'ha fet bé i per tant no ho hauries de fer, però clar, jo ho vaig comentar, no? O per exemple, un exemple, nosaltres vam decidir donar una subvenció, una ajuda a les residències d'avis, perquè enteníem que durant la pandèmia van haver de fer un esforç suplementari i estàvem convençuts de que s'havia de donar una ajuda a les residències, doncs ens van posar moltes objeccions, perquè bueno, les residències d'avis, la Generalitat també les ajuda, no, l'Ajuntament no hauria d'ajudar... Bé, doncs nosaltres la vam aixecar perquè seguim pensant que s'havia de donar aquests diners.
Però segurament en aquest cas l'oposició no us hagués qüestionat tant com us va qüestionar les objeccions de la capa directiva, per exemple.
Clar, però està dintre d'aquestes objeccions, també formen part. O, per exemple, prorrogar el servei de la neteja. Clar, si tu no tens... s'acaba el contracte, la licitació no s'ha fet bé o no s'ha presentat ningú, a vegades passa... O sigui, hi ha coses que s'han de fer sí o sí. O la nòmina dels treballadors, potser. Hi ha una capa directiva que, pel que sigui, no s'ha fet bé i s'atura la nòmina de tots els treballadors. Què has de fer? No pago aquest mes? M'espero que algú? O aixeco l'objecció suspensiva? Doncs l'aixeco, sí. I a vegades, evidentment, que no ens agrada perquè, de fet, la intervenció i la secretaria estan per ajudar-nos, per dir-nos, cuidado, això no ho facis, aquí això ho has de fer d'aquesta manera, i nosaltres ho fem, és clar que sí.
Deu viure, evidentment, perquè estàveu també en el govern, aquelles objeccions suspensives de l'època de Miquel Forns,
sí,
amb l'interventora també posada a la picota o a la corda fluixa en el seu moment... Forma part, això, de la vida administrativa?
Sí, però del que es tracta, i al final, la intervenció, tot això ho fa perquè tu milloris. I, de fet, moltes d'aquestes objeccions, per això ho deia, ja no estan, ja no es fan, perquè s'ha millorat. Perquè la majoria, moltes vegades, són això, són licitacions que encara no s'han fet, pel que sigui, però ara ja s'ha fet, no? Vull dir, hi ha diversos d'aquests. Per tant, has d'anar millorant. És que es tracta d'això, si no, malament, no?
Estaríem, però... més o menys si fa o no fa, en una qüestió semblant a les activitats, la casa necessita, no sé si dir un cert relaxament perquè les coses es puguin desenvolupar i es puguin gestionar una mica millor?
Possiblement, sí. A vegades, abans has dit, no estem tan malalts, però encara estem molt estressats. Això és veritat. Amb algunes coses i amb alguns serveis estem molt estressats. Aquesta premura de que s'ha de fer, de que ja no hi ha temps, de que s'ha de... et fa fer a vegades doncs, aquestes coses, no? Que no has fet bé el procediment, que és el que t'està dient intervenció.
En un moment d'aquell debat, Nacho Ruí va dir... Va dir una frase que més d'un li sentia, però en l'interín. Allò de tècnics que en algun moment manen més que regidors. A vegades heu tingut aquesta sensació? L'alcaldessa somriu.
Jo no massa, eh? Jo, a vegades, regidors que fan de tècnic, potser. Això és
que era la
cosa.
Primera part de la frase de sí. Nacho Rubí. La
però
segona
tècnics,
és...
tècnics que manen més, jo no l'he tingut massa, la veritat, aquesta sensació. A mi, en general, els tècnics jo m'han ajudat molt. Vull dir, m'he fiat molt dels tècnics perquè és gent que porta moltíssims més anys que jo aquí dins. Per tant, jo, i la veritat que a vegades sí que els has dit, escolta, més que això ho vull fer. Busca'm la manera de fer-ho, perquè primer vale, et poden dir, això no es pot perquè no sé què, però si tu insisteixes, busca'm la manera, crec que aquest és el bon tècnic, el que et diu, bueno, anem a buscar-la, potser no ho pots fer així exactament, però això sí que ho podràs fer, aquest és el bon tècnic, i n'hi ha, a la casa, per tant, que no es faci una cosa perquè un tècnic, no, si no es fas perquè no es pot fer.
Caminarem cap a una altra qüestió a partir d'una pregunta que l'alcaldessa, com tothom, segur que té una resposta. Creieu que els silencis auguren bones notícies? A la vida, a la feina?
Depèn, però a vegades sí.
No ens vam apostar res en el seu moment, però estic per apostar-m'ho. Vinga, 3 mesos gairebé farà del silenci sobre el concurs públic als museus, a l'entorn de Pere Izquierdo. Ho varen preguntar en el darrer ple, també, no recordo quin grup polític ho va preguntar, però des que varen parlar amb el diputat senyor Cañizares, que era el 17 de gener, sobre aquesta qüestió, i es va dir que estava per resoldre's, ningú n'ha dit res més.
Sí.
I aquests silencis tan tancats que ningú mai
no sap res...
Mira,
veus, aquest silenci, doncs no sé què dir-te. Jo, no. Sincerament, és un tema...
Ara ens apostaríem un cafè d'allò de malament rai quan hi ha tant silenci.
Sí. A veure, al final és un tema de recursos humans de la Diputació de Barcelona. És així de trist, eh?
Us ho pregunto perquè sembla fàcil de resoldre.
Clar,
és
sí,
una persona
exacte.
Amb un currículum i amb un concurs públic que és l'home que va quedar. I jo, només falta dir si sí o si no.
Jo en aquest cas et diré que jo sí que no l'he entès massa el silenci. De fet, nosaltres vam provocar que es fes un consell executiu extraordinari perquè ens expliquessin què estava passant i ens van explicar això, que de moment no hi havia el tribunal i que estaven... Però quan he intentat esbrinar una mica
alguna
més...
Alguna cosa més?
Una mica em venen a dir, escolta'm, això és un tema de recursos humans a la Diputació perquè l'actual, el que fins ara era el director dels museus, doncs té una plaça a la Diputació
sí,
i per
sí.
Tant em venen a dir, escolta'm, això és un tema nostre...
Espera i aguarda.
Exacte. Però clar, jo els hi dic ja, però és que els museus són d'aquí Sitges i nosaltres hem... Aquí ha d'haver-hi un director o directora d'aquests museus perquè evidentment que ens pertoca i jo també també formo part, no?, d'aquí del consorci, però en aquest sentit ells ho han agafat molt com que és un tema de recursos humans de la Diputació perquè ell és una persona que treballa a la Diputació. Jo crec que, sincerament, crec que no s'ha fet massa bé per això, no?, per allargar-ho tant de temps, perquè al final, escolta'm, si s'ha fet un concurs, si s'ha fet una oposició i tant si n'hi havia un 30 o no hi havia ningú, s'ha de resoldre.
Perquè
i no pot
heu
estar
sabut,
tant de temps en resoldre.
Tampoc heu sabut res més de la reforma del Museu Romàntic i si s'avança o si es canvia
no, clar,
alguna cosa.
Bueno, l'únic que sé és que ha quedat aturat. Han quedat aturades diverses coses, el no tenir un director, clar, ara ha quedat aturat i per això ens preocupa a nosaltres i per això hem insistit. No ho sé, el diputat, estem fa uns dies ja que estic esperant parlar amb ell i que m'ha dit que sí, que parlarem aviat, per tant, se suposa que ho tenen almenys aviat resolt, però és cert que és un tema que ens preocupa de la manera com ho han fet, més que res, perquè és això, al final és una plaça, escolta'm, i si hi ha hagut un concurs, doncs s'ha de resoldre, no sé per què tarden tant.
S'ha celebrat la Vila del Llibre. I més d'un, i aquesta no és una pregunta amb intenció, però la pot tenir, evidentment, s'interpel·lava sobre el fet que no hi havia entès el passeig el cap de setmana de la Vila del Llibre. I s'interpel·laven en el sentit, doncs, què havia passat? Ha passat alguna cosa? Es va fer alguna actuació determinada aquell cap de setmana? O...
Es van fer actuacions determinades, es van fent i es faran, i mai es pot avisar, evidentment, quan es fan i quan es faran.
Però van a coincidir amb aquella dia.
Sí, bé, a vegades coincideix si sabem que hi haurà molta gent al passeig, si sabrem que hi haurà problemes, doncs evidentment, però moltes vegades són actuacions, diguem, que fa la policia, a vegades la fa la policia local, a vegades la fan policia i Mossos...
Ara arregleu-me la frase. Qui mal pensi en el sentit que algú els avisa perquè no hi vagin, això no és així.
No, home, no. Home, jo entenc que no hi van... Jo em vaig veure, de fet, de Mantés. El que passa és que els vaig veure arraconats en un lloc perquè hi havia la policia allà. Vull dir, que segur que han anat, el que passa és que quan veuen la policia... I m'imagino que quan se'n van a la policia és molt possible que tornessin a anar. Jo ja no els vaig veure, però de peu a les voreres jo sí que em vaig veure. Vull dir, això està claríssim, vull dir... És això, que sempre estem fent actuacions d'aquestes, que actuacions que fan que entre policies i Mossos, que ells preveuen durant alguns caps de setmana de fer-les, que és les maneres que de moment doncs, podem anar solventant el tema.
D'aquí un any hi ha eleccions i sabeu prou bé, com sap tothom, que aquesta és una promesa que tornarà.
Sí, segur. Sí.
Qui prometi això no sap què promet.
Exacte, jo crec que enganya, sí. L'únic que es pot fer amb els Mantés, i que sempre ho hem dit, i de fet, quan va venir el conseller Joan Ignasi Elena, jo, evidentment, és un dels temes que vam treure, i ella em va dir, l'únic que podem anar fent nosaltres és intentar aminorar, o sigui, intentar que de tant en tant doncs, vagin menys. O sigui, ja em va venir a dir, és un tema que en tenim a tot arreu, a molts llocs, i que no podem estar a tot arreu, cada dia i a tots llocs perquè no estiguin.
Ara tampoc no és una pregunta tendenciosa, però sí que és de debat públic. Si els Mantés s'hagués tingut l'oportunitat de fer més o menys o de gestionar els papers o la documentació, com s'ha fet amb els refugiats ucraïnesos, no tindríem aquest problema amb aquesta magnitud,
segur.
Probablement.
No, seguríssim. Jo crec que és un dels problemes greus que hi ha, precisament, és la regularització d'aquesta gent. Si ells no tenen, clar, els diuen és que has de treballar per tenir els papers, per tenir els papers necessites treballar. És una roda que no s'acaba mai. Si aquesta gent els hi fessin els papers tan ràpid com han pogut fer amb els ucraniesos, escolta'm, jo ràpidament, escolta'm, feina per anar a les platges, per anar... Aquesta gent estaria treballant. A més, hem fet estudis que sabem que hi ha, que són lampistes, que són fusters, hi ha gent que és de l'hostaleria, vull dir que hi ha gent que té formació, que podria treballar, però clar, si no tenen cap paper, no són ningú, no poden fer res, jo crec que sí.
Arran d'aquesta desgràcia dels refugiats ucraïnesos, ningú, diguem-ne, de despatxos de més amunt ha posat sobre la taula aquesta qüestió?
Sí que han posat. De fet, jo vaig escoltar...
Diguem-ne que mal que sigui per una desgràcia que com a mínim em vingui una reflexió...
Sí,
que pugui
jo vaig escoltar el diputat, el Ruben Wagensberg, que ell ve del món social, sobretot, i ho va comentar, va dir, ara és una desgràcia perquè hi ha una guerra terrible a Ucraïna i hi ha tants refugiats, però tots sabem que hi ha guerres al món, hi ha moltes altres, els sirians fa molts anys que tenen molts problemes, al Iemen fa molts anys, a Uganda, hi ha molts llocs que hi ha molts problemes i hi ha molts refugiats i se'ls està tractant diferent claríssimament.
Sitges ho està gestionant dins del que suposa aquesta desgràcia, els refugiats que han pogut venir a Sitges, tots més o menys han pogut veure la seva situació com a mínim atesa?
Sí, de moment sí, i agraïm moltíssim la col·laboració, com sempre, de tothom, dels d'aquí i de la comunitat ucraniesa d'aquí també, que ens han ajudat moltíssim.
Suposo que ara venen en menor nombre, no?
Sí, s'ha afluixat una mica des de l'inici aquest tan. Al principi va venir molta gent de cop, ara n'hi ha menys, però estem tramitant tots els papers i tot el que cal fer.
Estàvem amb la Vila del Llibre, estàvem al passeig, del passeig anem cap a la mobilitat, perquè s'han fet aquestes tres jornades de participació ciutadana sobre la mobilitat, i en el darrer ple municipal també es va parlar una mica de la mobilitat i de, no sé si dir, l'intenció de l'Ajuntament a l'entorn d'aquesta qüestió. Ara hem sabut, a partir dels especialistes, que hi ha aquesta data del 2025, que ens marca aquella necessitat gairebé imperativa d'eliminar tot el que és la contaminació atmosfèrica i tots aquells factors que la produeixen, però, com sempre, tornem a estar amb la balança entre la possibilitat d'implementar el transport públic, entre la possibilitat també de disminuir el trànsit al centre dels pobles i de les ciutats i, evidentment, sense perdre la capacitat de poder atendre ciutadania, negocis, etcètera, etcètera. Aquest trencaclosques una vegada més, com es pot arreglar?
Aquest trencaclosques, doncs, jo penso que nosaltres ens hem d'avançar. Quan arribi el 2025, que ja estiguem plenament, ho tinguem claríssim, que ja no entren cotxes contaminants dins del casc urbà, que tinguem solucionat el tema de la càrrega i descàrrega, evidentment, amb tot el que puguem fer nosaltres, estar ja preparats. Amb el que són ja accions més supramunicipals, diguem, no? Com és el transport públic, potser ja interurbà, tot això, evidentment, també treballar-ho des d'un altres llocs, però aquest potser nosaltres no podem incidir tant.
Esclar, anem per una qüestió de les més complexes, perquè portem dècades amb això. Com es pot resoldre l'assumpte de la càrrega i descàrrega en un poble que majoritàriament viu del turisme i que precisament tot el que és el rovell de l'ou del poble està ple d'establiments turístics o d'hostaleria?
Mira, això ara, per sort jo crec, que ara cada dia això està avançant més. O sigui, nosaltres ja teníem un projecte que l'estàvem treballant bastant i que estava bastant, que era posar un centre fora, de les afores, de mercaderies, que fes els viatges aquests, que ens falta una mica el tema precisament normatiu de com tancar el poble, de exactament quines zones tancar-les, de com començar, si començar tot sencer, només per alguns establiments, només, això és el que s'està encara parlant.
Perquè mateix, alcaldessa, tancar el poble no vol dir blindar-lo.
No. Vol dir tancar-lo a la càrrega i descàrrega, de moment. Perquè quan arribi el de la zona de baixes emissions, que voldrà dir que no podrà entrar en cap cotxe que contamini, tot, la càrrega i descàrrega ja no tenir-la. O sigui que ja facin uns temps que ja no la tenim. Que per nosaltres, jo penso que és un dels problemes que tenim al centre.
És que esclar, ens costa imaginar, bé, no cal, a nosaltres, a l'alcaldessa i a tothom, li costa imaginar una càrrega i descàrrega amb un plantejament diferent a com la veiem. Perquè, bueno, evidentment, diguem-ne, la càrrega i descàrrega ve molt sovint capitalitzada, protagonitzada per treballadors autònoms que esclar, que cada poble veuen una realitat diferent, que necessiten repartir a hores intempestives i no cal dir a l'estiu, i per tant que molt sovint aquesta adaptació a la determinada singularitat o normativa d'un poble els pot ser bastant difícil venint o havent de servir a 15 pobles diferents en un dia, per exemple.
Clar. No, és cert que és complicat, però també és cert que cada vegada hi ha més opcions. De fet, jo fa molt poc vaig parlar amb una gent d'aquí Sitges que té precisament una empresa d'aquest tipus a fora d'aquí, de l'estat espanyol, a Irlanda, i hi ha unes idees i unes opcions boníssimes. Vull dir, jo crec que això en molt poc temps canviarà molt, perquè hi ha moltes opcions, amb vehicles petits elèctrics, amb bicicletes elèctriques, amb mobilitat, micromobilitat d'aquest any, hi ha moltíssima cosa. I de fet, la setmana que ve, perquè he volgut implicar, perquè penso que és, com és un tema precisament de contaminació, ho vaig comentar justament amb la consellera Teresa Jordà d'Acció Climàtica, estan superinteressats ells també en formar part d'això, i de fet la setmana que ve vaig a parlar amb ells per explicar-los, perquè això és un exemple que es farà aquí a Sitges, però que evidentment haurà de ser a tot el territori, sobretot amb destinacions turístiques, no? Jo crec que ara a mi em fa l'efecte que està com corrent tot molt, perquè tothom es vol implicar, estan venint idees molt diferents de tot arreu, vull dir que això estarà al caure.
Que tenim un problema evident és amb el transport públic.
Exacte, amb el transport públic és una altra cosa que també, evidentment, aquí ja és veritat que hem d'anar potser ja a estaments més supramunicipals, però també ara hi ha moltes opcions de vehicles, d'autobusos, d'autobusos elèctrics, d'autobusos amb hidrogen, vull dir, amb
fins,
això també hi ha molta...
Fins canvi. On podeu conèixer a través de esclar, la vostra vinculació amb un organisme que té el transport públic gairebé el seu dia a dia, no? Les experiències en aquest assumpte us diuen que costa molt implementar més transport públic? Per què costa tant? És a dir, quan les persones diuen, escolta, més que falten autobusos, sí, hi hauria molta més gent que aniria en transport públic o en tren o en autobús o en metro, hi hauria molta més gent que hi aniria, però el sistema es col·lapsa a la mínima de canvi, aquí molts també, quan han d'anar a Barcelona amb autobús, no hi ha prou autobusos, o van com a sardines, o no compleixen els horaris,
o és
més
deficitari.
O és deficitari. Per què està costant tant?
Costa molt perquè crec que la meva idea i el que estic veient, perquè el transport públic, sobretot fa molts anys quan va començar, es va fer amb una mentalitat de bellugar molta gent amb moltes hores cada dia, i això amb per exemple a Barcelona o a l'àrea metropolitana és així, i així surten els números, però quan comences a sortir d'allà ja no hi ha tanta gent, perquè quanta gent va aquí a Vila, vol anar a Vilafranca cada dia amb autobús, ja no hi ha tanta gent, llavors ja no surten a compte.
O sigui que
llavors,
si ens hem de regir per la demanda, no hi ha empreses que optin a serveis d'aquesta mena perquè no surten els números.
Exacte, i tot i així està molt subvencionat per l'administració, perquè estan subvencionadíssims algunes línies, perquè si no, no funcionarien. Però per tant, per això ara es treballa cada vegada més amb noves opcions, que són tot aquest que és el transport a la demanda, transport de diferents maneres, combinats amb els taxis, amb minibusos, amb tot això que és un món, perquè és això, perquè la demanda és molt diferent.
Perquè tots els municipis, jo que sé, a l'AMTO els municipis tots tenen els problemes semblants?
Sí, bueno, sí semblants i diferents, perquè per exemple, tots els pobles aquests molt petitets que viu molt poca gent, perdó, que és el que diuen ells, no són pobles petits, són pobles amb pocs habitants, però les distàncies són molt grans. I llavors, clar, aquests tenen una altra problemàtica completament diferent a la nostra. O jo, per exemple, poso el cas de Sitges. Sitges, mirem cap a Barcelona i tenim moltes coses, però mirem cap a dins, cap al Penedès, no tenim res.
Res.
Clar, es parla molt de la vegueria Penedès, com vaig jo a Igualada, Vilafranca, Igualada, Vendrell, si vull anar amb el transport públic.
O sigui que encara tornaríem a l'època de quan eren petits dels microbusos i sistemes d'aquesta mena.
Sí. A veure, ara, casualment no, però ara crec que és el 2020, ara no me'n recordo si és el 25 o el 28, s'acaben totes les concessions de tot el dels autobusos. Evidentment ja està treballant, l'autoritat metropolitana està treballant ja en això, perquè evidentment serà un canvi molt gran, perquè s'haurà acabat això de que hi hagi aquestes línies d'autobús.
És a dir, d'empreses concessionàries històriques, sí?
Això s'haurà acabat. Se'ls acaba els contractes, per tant, s'hauran de fer contractes nous i serà un canvi total de paradigma. Vull dir, s'ha acabat aquests busos que a vegades veus que van buits o això que et fa, o altres que van a petar, això canviarà.
I una tercera qüestió sobre la mobilitat, que és, gairebé diríem, que un mantra, i sobretot per la gent gran. Primer, l'arribada dels taxis al centre, a la porta de les cases, i les dificultats que hi ha molt sovint perquè el servei pugui arribar a la porta, perquè carrers, etcètera, etcètera, moments del dia, èpoques de l'any, i les ambulàncies amb tres quarts del mateix, ambulàncies marxa enrere, etcètera, totes aquestes complicacions. Encara no s'ha trobat,
Jo crec que quan es treguin els cotxes del centre, sobretot es tregui la càrrega i descàrrega, això funcionarà millor, perquè llavors només...
Perquè és evident que es pot trucar a la policia, treu-me, sí, però d'aquí que vens, que tal, la policia té altra feina també,
però
que anar
que
fent de sereno.
Evidentment, quan hi hagi això de les zones de baixes emissions, s'hauran de posar càmeres, perquè serà per matrícula qui podrà entrar o qui no. Per tant, si ja està obert i només es permet això, ambulàncies, taxis per necessitats, vull dir que només uns certs vehicles que sabem la matrícula de cadascú i punto, això hauria de funcionar així, però clar, abans que quan això funcioni bé, s'ha de treure bastant de dintre.
Perquè és evident que les persones grans tenen un problema si viuen al centre.
Sí, sí, totalment, això també és un tema d'estudi per fer un bon treball, com està envellint, no?, la nostra societat en general i com l'administració s'adapta a aquest envelliment, perquè cada vegada serem més els grans. I per tant, que això es necessitarà més.
Però, malauradament, moltes persones se'n van del centre perquè és menys avantatjós en la vida diària que, diguem-ne, que els afores de la vila, i, en canvi, el centre estan quedant les persones grans que han estat tota la vida i que aleshores veuen com determinats serveis deu i ajut per arribar a casa seva, no?
Doncs això és un tema, molt, molt important de projecte, perquè és el que dic, cada vegada hi haurà més gent gran. I també hi ha gent gran que torna al centre, gent que se'n va anar quan era més jove perquè no sé què, i ara vol tornar al centre perquè per anar a comprar i tot ho té més a mà. Però llavors la mobilitat és importantíssima, la gestió amb la gent gran.
I apuntem aquí, abans no acabi la legislatura, els ascensors estaran arreglats?
Sí, sí.
Si ve molt, si natural.
Sí. És que justament, a veure, com tot a la vida, és qüestió de diners. I fa una mica, diguem, de ràbia, perquè al final és arreglar-los, no és canviar-los. Que el que jo he dit, allà s'ha de canviar radicalment. S'ha de tirar a terra i fer una cosa nova. Però com això tardarà molt de més temps, de moment el que hem de fer és arreglar-los. I arreglar-los, evidentment, doncs ara no me'n recordo, però no sé si costa gairebé 200.000 euros, per tant... Són 200.000 euros que segurament s'hauran de treure d'un altre lloc perquè si no està pressupostat, però sí que és una prioritat que jo he dit i el Jaume Monasteri, el regidor, també
és una prioritat,
és una superprioritat.
És que suposo que us deu xiular l'orella.
És molt prioritari, perquè realment és un drama. És que és un lloc això, que té molts problemes, que el seu seria, clar, molta gent em diu, no, pues un altre soterrament per un altre lloc, o fer unes aceres més amples, això sí, ja està projectat i està pensat, però això tardarà anys, no és demà. Per tant, el més ràpid que podem posar és posar diners per arreglar-los, perquè no es pot canviar el contracte tampoc del que tenim. Per tant, ens canyant, ens els hem de menjar. Encara faltava bastant, ara no me'n recordo, però almenys 4 anys o 5, sí, encara faltaven.
Aquests contractes semblen hipoteques.
Són horribles, la veritat que sí.
Són horribles, eh?
Per tant, hem de gastar uns diners per fer un arreglo que, a més, també entenem que funcionarà millor cada vegada que s'espatllin, diguem. Vull dir, no són diners només per arreglar, sinó que són diners per millorar millor, o sigui, per millorar la gestió de com funciona.
És una agonia lenta, això.
És una agonia lenta, sí, però és una prioritat.
Declaracions recents. Òscar Estòver, mani qui mani l'Ajuntament, cal un canvi de rumb. Canvi de rumb, entenem, o almenys així ho vàrem entendre amb el president del Gremi d'Hostaleria, en l'àmbit de l'hostaleria. Hem de suposar que no hi esteu massa d'acord amb això.
Entenc que el rumb d'ara no li agrada, per tant ja no sé si és maniquimani.
Això és evident. I això li apuntàvem, però què us desperten aquestes declaracions?
Doncs no sé, a vegades no ho entenc molt bé, la veritat, perquè jo penso, com vam dir, nosaltres jo crec que hem treballat moltíssim pel turisme de Sitges, penso que s'ha notat, els números són clars de la gent que ve, els números, tot i tenir una pandèmia, ens hem esforçat una barbaritat perquè aquí a Sitges sempre hi hagués gent. Nosaltres creiem en la política que fem, no sé, jo crec que defensar un turisme sostenible, un turisme menys massificat, un turisme molt més atractiu, molt més innovador, jo crec que això m'estranya, no?, que vulguin canviar aquest rumb, perquè llavors què vol dir si no estàs d'acord amb això? Per tant, bé, a vegades cadascú, no?, pot tenir una idea, no?, diferent, però bueno, s'accepta.
Seria bo que els, com ho diríem això, que els astres estiguessin més alineats, no?
Sí, però jo no sé, a vegades sí que he escoltat aquestes declaracions del president del gremi, però en canvi parles particularment, no?, amb molts restauradors, amb gent d'hotels, i et parlen molt diferent moltes vegades, no? Et diuen, no, doncs molt bé, estic molt content, l'altre dia jo vaig estar aquest cap de setmana al Mi, i em parlava, doncs que bé, que la temporada tenia molt bona pinta perquè tenia bones reserves, vaig a moltíssims restaurants, em diuen que els estan a força bé, que a vegades també et diuen, ostres, doncs mira, el Patchwork, doncs sí, hi havia molta gent, però mira, potser no van gastar tant, vull dir, també et diuen de tot, no és que tot sigui fabulós i tot sigui fantàstic, però sí que en general la gent, doncs, respon bé després d'haver vingut d'una pandèmia. Per tant, a mi particularment, diguem, no percebeixo, no?, aquesta diferència.
En el, que, en el que coincidireu, suposo, és en assenyalar que aquesta sí que sembla la temporada de la recuperació.
Sí, ja no sé què dir, perquè sempre passa alguna cosa.
Però diguem-ne que com a mínim aquí sí. Que hi ha, no sé si parlar d'una certa esperança, sí, però una mica amb els peus a terra, que sí, aquesta sí que pot ser la temporada de la recuperació.
Sí, jo crec que sí. De fet, també molta gent m'està dient que els està costant molt trobar, ja ho aviso aquí, per si hi ha gent que busca feina, moltíssima gent de la restauració, els Festival de Terramar, els que porten també la restauració, Festival de Terramar, tota
aquesta
gent estan buscant feina,
un altre debat, no resol, eh? Per què costa tant que l'hostaleria trobi treballadors?
Jo crec que ells mateixos a mi m'han dit que durant la pandèmia molta gent que es va quedar penjada es va reciclar i va fer una altra feina
i ara
no tornen.
I per què no deu haver tornat?
Doncs no ho sé, sí, també és una qüestió important, però és veritat que moltíssims restaurants estan buscant gent.
Perquè és evident que si una feina agrada i hi ha una certa projecció de futur, diguem-ne que no la deixes.
És una feina,
o hi tornes.
És una feina dura, depèn de quin lloc, és dura, sí, perquè és dura, vull dir, són moltes hores i no és una feina fàcil, això és veritat, però hi ha feina, vull dir, i això també és una bona dada, no? Vol dir que si hi ha feina és perquè vindrà gent i perquè les previsions són bones.
Acabem amb les platges, a veure com està el concurs de licitació, que suposo que l'alcaldessa ho pensava,
que arribi el moment. Sí, tinc ganes d'acabar, però bueno.
Hi ha una certa data per poder saber el resultat de les valoracions?
Esperem que a finals d'aquest mes ja estigui ja. Vull dir, de fet, les persones que ho estan treballant ho estan fent superbé. Jo estic molt contenta, de veritat, de totes elles i aquelles, perquè la majoria són dones les que ho estan treballant. I ho estan fent molt bé, ho estan portant molt a temps i, per tant, les previsions s'estan complint tal com vam dir.
És a dir, finals d'abril, principis de maig, més o menys, s'hauria...
De fet, ja s'han repassat gairebé tots els projectes, Per tant, ara queda l'obertura de l'últim sobre, que és el sobre econòmic, es diu, vull dir, queda un altre, l'últim pas, i quan es faci aquest, és que perquè tenim la Setmana Santa aquí enmig, però vaja, això no pot tardar molt ja.
Perquè
i tenim moltes ganes ja tots plegats.
Com deia aquell, toques fusta, perquè a l'estiu això ha de funcionar.
Sí, a l'estiu ha de funcionar, i sí, funcionarà a l'estiu segur. El que passa és que jo també entenc que hi ha molt, com s'ha presentat tanta gent, però hi ha molta gent que està molt nerviosa, perquè, clar, vol
això vol dir que us han preguntat molt, eh?
Ui, sí, clar, normal. Però també és, normal. Sí, és normal.
És normal que generi aquesta expectació com l'ha generada tota...
La qüestió és que serà millor per Sitges i és el que he dit abans, és avançar i és innovar. Jo crec que el resultat serà bo, segur.
Convençuda.
Sí, convençudíssima.
Continuar convençuda com des del primer dia,
sí,
eh?
Sí, sí.
Algú està més convençut que com estava el primer dia? Creieu que tot aquest procés ha convençut a persones que no ho estaven tant?
Home, jo crec que sí, i també el que he dit, perquè també hi havia gent que et deia «Oh, jo no tardareu, no ho podreu fer, tardarà molt, no arribareu». Doncs no, s'ha de confiar en la gent que treballa i que treballa bé, i s'ha de confiar en que els canvis són per bé, no? I jo crec que quan es vegi encara hi haurà més gent que es convencerà de que era el correcte.
Quan tornem a parlar, molt probablement ja ho sabrem.
Sí.
A veure què, sabrem això, també sabrem, va, i acabem amb això, també sabrem el resultat del sorteig dels pisos.
Sí, probablement. També és un tema important.
Us apunto una qüestió, per si és una reflexió que té relació amb la normativa. Aquelles persones que han tingut la capacitat d'optar per un pis de 3 habitacions i un pis de 2, i per tant tenen la possibilitat d'optar a 2 pisos diferents, a diferència, i per tant les persones que només han tingut la possibilitat d'optar als pisos de 2 habitacions tenen també els competidors, diguem-ho d'alguna manera, dels de 3. Això està marcat per llei d'alguna manera o ha vingut així pel contracte?
Jo crec que en principi pràcticament tot està marcat per llei. Vull dir, nosaltres poca cosa podem innovar o inventar-nos, està marcat per llei i pel tipus, a vegades això, no? Que si és un terreny de concertat o és de règim especial o és de règim general, en aquest cas és règim concertat i té una sèrie de normatives.
Vull dir, perquè esclar, genera un cert greuge comparatiu. Qui té els diners per optar al de 3 també pot optar al de 2.
Clar, però bueno, també és la unitat familiar que diguis.
Vull dir, sí, clar, sí, no? Està clar, es va per unitat familiar, sí, i per tant sí. aquí també. Doncs ens quedem amb això, a veure com va el sorteig dels pisos. Alcaldessa, gràcies, fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres.